Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Gemma Bonet. La ventada d'aquest diumenge deixa 3 ferits lleus en rebre l'impacte d'una placa metàl·lica que ha volat en un càmping a Camarasa, a la Noguera. A les comarques gironines, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 5 persones més, contusionades per trossos de teulats o branques d'arbres que s'han desprès. Els bombers han fet 600 sortides, especialment a les comarques gironines i a la Catalunya Central. Protecció Civil avisa que bufarà vent intens fins dimarts. Rosa Mata, cap d'equip del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, ha explicat a aquesta emissora que no s'enviarà cap més alerta als mòbils.
En principi no, com l'episodi, malgrat continua, i malgrat continua havent-hi una probabilitat alta, no hi hauria un nivell tan extrem. No? Les ratxes de vent no serien de tanta intensitat ni tan sostingudes, i de fet la probabilitat en conjunt també baixa una mica.
El vent ha castigat de manera especial poblacions del Baix Empordà, com Platja d'Aro, on han caigut una quarantena d'arbres. A la Costa Brava hi ha molt onatge. La boia de Begur ha registrat onades de fins a 10 metres. A Berga ha sortit volant el sostre d'una nau industrial i una porta metàl·lica d'una altra nau també s'haurà de refer, el sostre de l'Institut Serra de Nuet. Més notícies, Nando Sanoguera.
Ample rebuig de la comunitat internacional a la prohibició d'Israel de celebrar la missa de diumenge de Rams a l'església del Sant Sepulcre de Jerusalem. L'alta representant de la Unió Europea ha qualificat els fets de violació de la llibertat religiosa. Els líders d'Espanya, França i Itàlia ho han condemnat i fins i tot els Estats Units han admès que Israel s'ha excedit. Benjamin Netanyahu ha justificat la decisió per raons de seguretat en plena guerra contra l'Iran. La policia ha impedit l'entrada al recinte del patriarca llatí de Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa. En declaracions al canal TV2000, ha volgut aclarir que la seva idea era fer una cerimònia íntima i ha demanat que les autoritats israelianes garanteixin el dret a practicar els ritus pasquals.
Dispiace que questo sia accaduto.
Ho sento. Sento que això hagi passat. He de dir que no hi ha hagut enfrontaments i que tot s'ha fet de manera molt educada. No vull forçar la mà aquí. Volem aprofitar aquesta situació per intentar aclarir millor què cal fer els pròxims dies respectant la seguretat de tothom, és clar, però també respectant el dret a l'oració.
La sicurezza di tutti, naturalmente, ma anche nel rispetto del diritto alla preghiera.
Aquest dilluns comença una vaga indefinida del personal del servei de terra de la companyia Ground Force, que treballa amb aerolínies com Air Europa i Lufthansa. El Ministeri de Transports ha dictat uns serveis mínims del 100% i els sindicats no ho accepten. Són declaracions que ha fet a 3CAT Info un dels representants de l'UGT, José Antonio Ramírez Vaca.
Han fixat uns serveis mínims del 100%. És no garantir el dret constitucional de la vaga. No acceptem aquests serveis mínims. No són legals, no són constitucionals i nosaltres anirem amb totes contra aquests serveis mínims i contra les persones que ho han dictat.
El govern espanyol, la Conferència Episcopal i el Defensor del Poble firmaran aquest dilluns el protocol per indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església. Ara fa 2 mesos, l'Església va acceptar compensar les víctimes de pederàstia per les quals ja no és possible la via judicial, sigui perquè el cas ha prescrit o perquè l'agressor ha mort. Amb el pacte es crea un sistema mixt d'Església-Estat en la participació de les víctimes i la mediació del Defensor del Poble.
Arriba al mercat la primera collita d'un oli d'oliva fet a Barcelona que contribueix a apagar focs. Amb una primera intervenció a Sant Just d'Esvern, la iniciativa L'Oli Nou de Barcelona preveu recuperar antigues feixes i repoblar-les amb unes 240 oliveres de varietat arbequina. L'objectiu és arribar a una producció d'uns 1.500 litres d'oli anuals a partir del 2028. Pau Moragues és responsable de l'olivera.
Estem recuperant la tradició gastronòmica de consumir aliments de proximitat. Aquest oli és singularment barceloní perquè torna a establir vincles entre una ciutadania que consumeix aliments i un entorn productiu que és qui porta al mercat aquests productes.
L'abandonament de l'activitat agrícola i ramadera ha cedit el terreny del parc de Collserola a un bosc continu, cosa que fa que hi hagi més risc d'incendis. Per això, aquest projecte fa que hi hagi més prevenció d'incendis forestals. Els esports, clara victòria del Barça sobre el Madrid a la Lliga F per 0-3. Ona Batlle a la primera part, Alexi a la segona i un tercer gol en pròpia han sentenciat el partit. El Barça treu ara 13 punts al Madrid en la classificació general i pot ser campió la propera jornada depenent dels resultats. Barça i Madrid es tornaran a veure les cares dijous en la tornada dels quarts de final de la Champions després del 2-6 de l'anada a favor dels blaugranes.
En motor, a la cursa llarga del Gran Premi dels Estats Units de MotoGP, victòria de Marco Bezzecchi. Tercera victòria en tres curses pel corredor italià, que és el nou líder de la categoria reina. L'han acompanyat Jorge Martín i Pedro Acosta al podi. Marc Márquez ha acabat cinquè, Àlex Márquez setè i Àlex Rins no ha puntuat.
A Fórmula 1, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi del Japó. L'italià es converteix en el nou líder mundial després de guanyar el circuit de Suzuka al davant d'Òscar Piastri i Charles Leclerc.
En bàsquet, a l'ACB, victòria del Barça al Palau contra l'Unicaja per 97-91. Per la seva banda, la Penya ha guanyat per 92-84 contra el Gran Canària.
I Jonas Vingegaard s'ha proclamat campió de la Volta Ciclista Catalunya.
Fins aquí les notícies.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui comença una d'aquelles setmanes en què cada dia hi ha menys gent en les grans ciutats i més en els pobles més petits d'estiueig. Menys cotxes i més llocs per aparcar i més persones fent quilòmetres o bé agafant avions i trobant-se amb família i amics per passar uns dies de descans. Però nosaltres serem aquí fins la nit de dijous i si cal portar una mona i celebrar-ho entre l'equip del programa, doncs ho farem, perquè ganes aquí no en falten mai. Parlant de celebrar, avui he vist passar els últims 15 anys de la meva vida per davant, en poques hores, els que ha fet el meu fillol petit, perquè també sóc padrina d'una dona que ja té 35 anys, i durant la celebració d'avui, els regals, les abraçades i els records, hem buscat les fotos de quan va néixer perquè algú dubtava si havia estat més o menys roset que el seu germà. I els anys fa que ens equivoquem fins i tot del color dels cabells d'un nadó. Però clar, després ve allò que a tu també t'ha passat. T'has fet 15 anys més gran i que els avis d'aquest noiet, que seria un dels meus germans, també ha sobrepassat la setantena i aleshores sents un vertigen molt gran perquè saps que la roda de la vida no l'atura ningú, va fent voltes i voltes fins que vulgui. I penses i recordes els que ja no hi són, que un dia també eren a les celebracions i que ara se les han perdut perquè la seva roda sí que es va aturar i tu no vas poder fer res per allargar el ball. Però vaja, que en lloc de palma i palmó, avui hem celebrat la vida i hem vist bufar unes espelmes i la setmana que ve ja menjarem la mona perquè hi ha tradicions que no es poden perdre mai. I el vostre diumenge com us ha anat? A la nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, les 12 i 10 minuts, arrenquem setmana, que serà una miqueta més curta, aquesta setmana per nosaltres, però l'arrenquem, com sempre, la nit de diumenge i saludarem per començar a la Mari Carme, que ens truca des de Belianes. Bona nit.
Bona nit.
Què tal, Mari Carme, com estàs?
Bé, mentre que el divendres he de dormir.
Sí.
Perquè no vaig sentir la resposta del
sabó. Del sabó, macachis. Doncs sí, la vam fer molt professional, eh?
Ho he revisat.
Sí.
I llavors he vist que havia sortit la resposta.
Sí.
No l'entenc massa bé, però ho comprenc. Però dic que és diferent la manera que es feia abans a la manera que es fa ara.
Ah, sí?
Abans, sí. Bueno, és diferent. Abans es feia amb foc de llenya.
Clar.
Jo ja tinc 91 anys i havia vist amb foc de llenya al pati i el de sota el poble.
Uh-huh.
I la padrina ens deia, nens, marxeu d'aquí. Perquè clar, sempre tenia por que no ens hagués algun escatxic.
Clar.
Però l'escatxic el feia quan volia aquella de sol. I sortia com uns cràters de volcán,
sí,
petitons, damunt de la caldera. I sortia, i allò ens feia gràcia, i la padrina sempre deia, marxeu, ens feia marxar.
Sí, sí, ens van dir que era perillós, vull dir que s'ha d'estar, sí, molt atent a l'hora de fer això.
Però ara, com que es fan fred, no té la reacció aquella.
Ja.
Vull dir, és més suau.
És més suau.
En té de reacció, en té perquè es posa calent i d'això, però no és aquella.
Ja.
I ara se'n torna a fer molt, perquè volien és ja una botiga, que només obre el divendres i el dissabte. Té sabó, té embotits, tal com ho feien els nostres avis.
I ho fan ells en aquesta botiga?
Ho fan ells, sí. Mm. Sí, sí, artesanal, però ho fan ells. I té èxit.
Ja m'ho
perquè
penso.
Perquè tenen molts productes, diferents productes, tenen licors fets de ratafia, vi de nous, mermelades... Vull dir, conserves així tots fets de la manera que ho fèiem antigament.
Antigament, molt bé.
Sí, és un poble petit, però mira...
No, escolta'm.
Una mica de tot.
Però està bé, està molt bé. Si obren divendres i dissabtes, que saben que aquests dos dies la gent anirà
sí,
a buscar-ho.
Sí, divendres i dissabtes, sí.
Està
els altres
bé.
Dies, vull dir, tenen d'altra feina, fan... Bueno...
Està bé, està bé.
Doncs... Els ha agradat, diu... Perquè els avis ja ho havien fet. I havien tingut botigues i ho havien fet. I ara la neta ho ha continuat.
Ah, d'acord, clar. Per tant, és tradició familiar d'ells.
Ah, això mateix, sí.
Molt bé, molt
ha sigut
bé.
Així.
Molt bé.
No, hi ha molts pobles aquí a la Vall del Corb que surten formatges, coses així, casolanes.
Doncs ben fet. Escolta'm, segur que en aquest cas, si és formatge, segur que és boníssim.
Sí que és bastant bo. Sí
que és bastant
una
bo.
Una mica car, però és bo.
Ja, però a vegades has de pagar una mica més per tenir un producte més ecològic, més fet a casa,
mateix,
no?
Sí. Això, sí.
I no de tant...
Saps doncs, d'on ve i com ho fan.
Això mateix.
Sí.
Molt
sí,
bé.
Sí, sí.
Molt bé, Mari Carme, doncs moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, bona nit.
I a tots els ignorants.
Igualment, adéu.
Adéu.
Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, bona nit.
Hola, bona setmana. Jo, respecte al que has dit a la introducció, només et faig una pregunta, a veure si me la respons, i no és pregunta de les ignorants, és pregunta a tu personal. Si... Com et sents després de la nostàlgia d'acordar els teus... aquests 15 anys que han passat i això?
No.
Com et sents?
Em sento bé. El temps passa, el temps passa, però quan mires fotos i vas enrere, dius... Coïn, saps? Han passat els anys per tothom aquí, eh?
Però pues, tens el privilegi de dir que el truco que funciona i que recordes,
en persona
que
recordes, clar. I tant. Mentre hi siguem per celebrar, tot és bo, escolta'm.
Ja està, la nostalgia no és malaltissa.
No, ara.
M'agrada molt reflexionar sobre aquestes coses de la ment.
Clar.
I les preguntes ja les tinc preparades d'estona. Mira, la primera és que quin any es va inventar el tango?
Mm-hmm.
El tango, el ball,
el ball.
I quin va ser el primer cantant de tangos? No crec que fos el Gardel, no? El primer?
Dic no ho jo. Sé, tu preguntes, no?
Doncs jo pregunto, el que lo sabe no responde.
Quan es va inventar, qui va ser el primer cantant?
Sí. Després, com he dit, la meva Barça, que m'encanta veure-les, que flipo amb colorines, m'he preguntat, dic, això ho preguntes l'ignorància avui, mentre es veia el partit, qui és el, quan es va formar l'equip de femení del Barça, el Barça com a, que juguessin dones, el primer, quan es va, des de quan data que hi hagin dones jugant al futbol a l'equip, al futbol Club Barcelona.
Molt bé.
I la darrera i última, i per esperir-me, i és, quina és la professió més ben pagada laboralment?
Actualment, eh?
Sí, sí, però suposo que hi ha gent que cobra uns sous de meravella i que potser és perquè han estudiat o perquè
o no.
O no s'ho mereixen.
Depèn.
Però
a veure.
Però el milionari és darrere a costa dels altres, penso.
A veure què ens diuen, Josep Lluís.
A veure, l'afany de lucre a vegades comporta que la gent no sigui justos.
Bona nit, bona setmana, adéu-siau.
Adéu.
En Sergi, des de Torredembarra, bona nit.
Hola, Marta, bona nit.
Què tal?
Felicitats de nou pel programa.
Gràcies.
I una salutació a tots els ignorants. Escolta'm una pregunta. Mira, nosaltres aquí a Torredembarra tenim una companyia de teatre amateur.
Sí.
I ara estem preparant alguna obra per la temporada vinent.
Sí.
I volia saber si es pot fer una adaptació d'una obra de la qual és difícil aconseguir els drets d'autor... I, a part, el tema de l'ESGAE per els temes musicals de l'obra, si com a companyies amateurs nosaltres ens veiem obligació de pagar-ho o no. Simplement això, a veure si algun expert en aquest tema em podria...
És doble pregunta. Si podeu fer una adaptació d'aquesta obra,
sí.
Vols dir l'obra que és o no? Per saber-la.
Sí. Mira, és una obra de teatre francesa que costa moltíssim d'aconseguir els drets d'autor per poder-la representar. I a l'Ettore Scola, el 83, va fer una versió cinematogràfica. I volíem adaptar-la, doncs, sobre la història de França a través d'una sala de ball.
Uh-huh.
I el que voldríem és passar-la a la història de Catalunya des de l'època de la Setmana Tràgica fins, uh-huh, fins als anys 90.
Que bo. Molt bé.
A les Olimpiades. Uh-huh. Aleshores, bé. I volíem saber si tots els temes musicals que volem utilitzar, què passa si l'ESGAE ho hem de dir o què?
Molt bé. Doncs haurà de ser algun expert. No? Vaja, potser hi ha un expert de l'ESGAE que ens està escoltant i ens ho pot dir, però aviam. Si no, intentarem buscar la solució, la resposta.
No, més que rep el tema, doncs, de clar que estem utilitzant una sèrie de temes amb drets d'autor... i abans de posar-nos-hi, doncs, clar, ens agradaria
tenir-ho
clar.
Molt bé, doncs, Sergi, a veure què ens diuen. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Que vagi molt bé. Bona nit.
Adéu.
A més de les trucades al telèfon del directe, al 93-201-7474, també ens deixeu els missatges al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. I avui ens hem trobat aquesta petició de la Maria, que ens trucava, ens deixava el missatge des de Vilatenim.
Que acabo d'escoltar la sardana, la Maria de les Trenes, que era una enamorada del meu home. Bueno, el meu home era un enamorat de les sardanes, que la veritat és que és una dansa preciosa. I també voldria demanar-vos una, per el dia que pugueu, que em poséssiu en record del meu home, que ja no és entre nosaltres. La sardana de les monges. A veure, li encantaven totes, però la Maria de les Trenes, la sardana de les monges, Marinada, bueno, els tenia molt amb pic, repic i repicó. Una d'aquestes, tant és l'una com l'altra. Bueno, i diu que la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Tot això és en memòria del meu home, d'en Rosendo, que no el tinc al meu costat, però, si no sé si ho dic bé, virtualment encara estem junts. No sé si ho dic bé virtualment, però, bueno, la meva manera de pensar el tinc al meu costat i parlo amb ell i li comento amb ell. I això és el que hi ha i el que jo sento.
Sí, senyora Maria. Aquestes coses s'han de fer en positiu. El tens al costat quan el necessites i li parles. I nosaltres li posarem una sardana un dia d'aquests, perquè sempre fem llista i anem posant diferents temes que ens aneu demanant. Així que, Maria, no pateixis, que ja triarem una d'aquestes sardanes que ens demanaven per en Rosendo. La Rosa, des de Sabadell, ens fa aquesta pregunta.
Ahir em mirava el programa del col·lapse i ja fa dies que li estic donant volta amb una cosa. El conjunt que hi ha, que, bueno, tots aquests senyors que hi ha que toquen, que per cert ho fan molt bé, no sé si us heu fixat que el bateria està aïllat dels altres amb una mampara de vidre. Jo m'agradaria que algú em pogués respondre per què aquest senyor està darrere la mampara i els altres no.
Doncs mira, és la pregunta que ens fa la Rosa, que és la banda de col·lapse, però si t'hi fixes en altres concerts, habitualment, no a tots, el bateria moltes vegades ha estat darrere d'una mampara de... No sé si és vidre-vidre o és un vidre plàstic. Però a veure si hi ha algun músic que ens ho sap explicar i ens pot trucar al 932017474 i ens ho diu. La Marian, des de Lleida, ens deixa un missatge escrit i diu: com cada dia m'agrada veure el programa Atrapa'm si pots, del Llucià Ferrer. No sé de qui és la idea, si d'ell o dels guionistes, però cada dia fan alguna pregunta d'excrements, diu la Marian. Però divendres en van fer un gra massa de merda, i perdoneu l'expressió, però és que ja està bé, diu, i encara té l'atreviment de dir prou, que a casa estan sopant. Jo crec que necessiten un toc d'atenció. Prego que ho feu arribar a qui correspongui. Doncs mira, Marian, sé que un dels guionistes, com a mínim, del programa Atrapa'm si pots, és oient de la Nit dels Ignorants. Així que segur que si ho està escoltant, ens farà un missatge i ens donarà la resposta. La Maria ens diu: quan s'acabarà la bestiesa del canvi d'hora? Perquè, clar, no hem fet cap referència, però avui tothom ha dormit una hora menys, i servidora de vostès encara unes quantes més, perquè quina nit, mare meva. I diu la Maria: quan s'acabarà la bestiesa del canvi d'hora? No sé si algú avui en vol parlar aquí a la Nit dels Ignorants. La Yolanda, des de Barcelona, diu: si em permeteu, només una petita reflexió sobre l'eutanàsia, que tant es parla arran del dolorós i mediàtic cas de la Noèlia. Ella diu: qui la demana no tria entre viure o morir, sinó entre dues maneres de morir. És la reflexió que fa la Yolanda. La Dolors diu: avui us voldria demanar... Calla, que veure una música no. Diu: una poesia del tristament ignorat Joan Salvat Papaseit, recitada per Ovidi Montllor, acompanyat per Toti Soler, sí, que és una música. Es diu Dóna'm la mà. Això és el que ens demana la Dolors. També ho tenim present. El Bandura diu: fa molt de temps, una nit, en arribar al Delta de l'Ebre, vaig observar que tots els camps estaven plens de llums blaves, com si estigués ple de cotxes dels Mossos o d'ambulàncies. Vaig preguntar-ho a la Nit dels Ignorants i un senyor, que crec que va dir que era de Poblenou del Delta, va explicar que era perquè les aus nocturnes no es mengessin l'arròs acabat de sembrar. Crec que va ser l'única pregunta que he fet en aquest programa, i avui volia demanar si algú ho recorda i saber en quina època de l'any passa això al Delta de l'Ebre. Aquestes llums, perquè les aus nocturnes no es mengin l'arròs acabat de sembrar. És el que demana el Ventura. Ens truca el 932017474, en Lluís, des de Premià de Mar. Bona nit.
Bona nit. Aviam, no sé si em recordaràs. Truco un cop aproximadament cada mes. Sóc el de la pilona aquella del cotxe descapotable,
sí,
saps?
Sí, doncs, sí, home, sí.
Estoy usando un asistente de voz para convertir tu voz en texto y responderte.
Ai, ai, ai.
Si aquí, quieres continuar,
aquí s'ha colat alguna cosa, Lluís, del teu mòbil. Ets aquí? No. Ha passat alguna cosa estranya amb el telèfon. Devia estar trucant des del telèfon mòbil i ha passat alguna cosa estranya. Per tant, pengem el Lluís, no? Sí, pengem el Lluís. I Lluís, si ens escoltes, no sé què has fet, però nosaltres no hem sigut segur. Per tant, intenta tornar a trucar. I un altre missatge del Lluís, des d'Esplugues de Llobregat, que diu: de la biblioteca del poble he agafat el llibre... Sí, és un llibre meu. He agafat el llibre Tots els noms del desig. Pregunta per algú que l'hagi llegit. Què tal és? I pot ser interessant per un home de 76 anys. Ara sí que m'has mort, Lluís. Jo crec que et pot agradar, i després vas a buscar l'altre, que va del mateix, però són desitjos sobre homes, que es diu 22 homes i un desig. Ja posats a fer-me la publicitat gràcies al missatge de Lluís, primer llegeixes els desitjos de les dones i després vas a buscar els desitjos dels homes. No sé si hem pogut recuperar la trucada d'en Lluís. No hem pogut recuperar la trucada d'en Lluís. Doncs sabeu què hem de fer, perquè avui és la primera nit de la setmana i calla, no, un moment que tenim el... hem recuperat? No, tenim l'Antoni que ens truca des de París per donar una resposta. Bona nit, Antoni.
Sí, hola, bona nit.
Què tal?
Felicitats pel programa i una salutació als ignorants. Sobre el tema, era sobre el tema de la bateria.
Ah, sí? Molt bé.
Val, d'acord. Doncs bàsicament és perquè la bateria té un so molt fort i, per exemple, si tu ets músic i tens darrere una bateria, doncs si una bateria toca fort, doncs d'entrada això et fa mal, doncs d'alguna manera la bateria pot fer mal als músics i per tant s'ha de protegir els músics. Després una qüestió de que es diu la diafonia, que diguem-ne que quan toca la bateria el so no només surt als micròfons de la bateria, sinó també pot sortir als micròfons dels altres músics. Això pot provocar diversos efectes de so que, diguem, fan pol·lució sonora i fan que el so de tot el músic, de tota la banda, surti malament. Doncs, d'alguna manera, això fa que amb aquestes mampares s'aïlla la bateria, s'aïlla aquesta forma de dissonància per tot el músic i, diguem-ne, és una qüestió moderna, si ens pot dir com així,
sí.
I per tant, diguem-ne, és millor tenir-la això. Això, evidentment, aïlla el bateria i queda una mica marginat, però com normalment les bateries sempre estan una mica per sobre i són, d'alguna manera, el cor d'una banda, doncs, d'alguna manera, també el posen a un lloc important d'un grup.
Perfecte, una resposta perfecta, Antoni. Escolta'm, que no és de vidre sempre, que a vegades pot ser també com un tipus de plàstic o metacrilat, sí.
Coses aquestes, però és molt tècnic i algun altre ignorant es podrà...
No, ha quedat claríssim la resposta. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Antoni, des de París, que ens escoltes, vull dir que està molt bé.
Gràcies per tot, Marta.
A tu, que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit. Hem recuperat l'Antoni, que no sé què ha passat el Lluís des de Premià, no sé què ha passat amb el telèfon. Lluís, ets aquí?
Sí, sóc aquí, Marta.
Ah, d'acord.
Això és coses de la tecnologia.
Sí. Sí, coses de la tecnologia. Escolta, digues.
Sí, mira, et volia parlar, no sé si he quedat entrat o no quan s'ha tallat, del tema que és recient del dijous passat de la Noèlia, que
sí,
és el tema famós de l'eutanàsia, no?
Sí.
Aviam. Jo, com algun oient ja suposo que em coneix, perquè a part de molts anys que truco, jo vinc trucant un cop al mes per deixar cabuda també a altres vivents, no? M'agradaria poder trucar cada dia, però ja sé que això no es pot fer, no?
Home, cada dia però... tampoc, però vull dir que pots trucar més que un cop al mes, si et ve de gust, no passa
res.
Sí,
em deixeu més d'un cop al mes, perquè jo, escolta'm...
Escolta'm, que hi ha gent que truca cada setmana, eh? A veure,
bueno.
Mentre no sigui cada dia, més d'un cop al mes sí que pots.
Sí. I per temes importants, aquell de la pilona de la UB16 va ser de gràcia, però a vegades em parlo de temes de sèrio com
clar,
el d'avui.
Com el d'avui.
Aviam, jo com algun oient ja deu saber, potser tu també ho he dit algun cop, jo tinc 80 anys i una cosa que em preocupa molt, Marta, mira, és el tema aquest de l'eutanàsia, no? Vull dir, és que no he sabut tenir resposta amb ningú. I mira que he parlat amb professionals perquè, vull dir, després ja diré per què, no? Aviam, això, el tema de l'eutanàsia, és un tema molt peliagut, no? Vull dir, la paraula culpable, jo, en el meu interior estic pensant en una paraula més gruixuda, però per la ràdio me n'abstindré, no la diré. No la diré per no oferir susceptibilitats, sinó que en diuen amb alguna persona, no? En aquest cas amb algun metge o algun jutge. Però sí que diré que si es pot considerar culpable, jo pregunto, perquè ja dic, per ignorant, per això truco. Aviam, qui és més culpable, Marta? Jo pregunto, en els ignorants. Qui és més culpable? Per exemple, en el cas aquest de l'eutanàsia d'aquesta persona que té una malaltia irreversible, que és, molts d'ells són vegetals, que vull dir, pateixen, tenen dolors, vull dir, a base de mòrfics tots viuen, no? Vull dir, qui és més culpable si es pot dir la paraula culpable? Que jo en diria una altra, torno a dir i no la dic. Qui és més culpable? El que li allarga l'agonia mitjançant drogues i el fa viure patint i rabiant, o bé el que és més sensible i potser és més humà, diguem-ho així, el que li escurça l'agonia i el deixa de fer patir. Mm. Quan aquest, l'interessat, té les seves raons psíquiques, mentals, les seves capacitats mentals per poder-ho demanar-ho de forma correcta, no? No que ho hagi escrit fa 30 anys enrere i hagi pogut canviar de pensament i no hagi pogut fer-ho més tard. No, que en el punt de la seva mort vulgui deixar de patir perquè està patint i rabiant, no? Llavors, ja dic, qui és més culpable? El que li allarga l'agonia o el que li recull, el que li talla l'agonia perquè no pateixi més? Perquè no ens equivoquem, aviam. Això és a base, si hi hagués algun metge o alguna infermera que em sentís, que suposo que n'hi hauran, sabran el que és en un hospital un còctel. I per als oients que no ho saben, potser tu ho saps, Marta, però per als oients que no ho saben, jo diré que és un còctel. Mira, un còctel és un combinat de mòrfics que, a part d'haver-hi morfina, com he dit, hi ha valium, hi ha transilium, i això s'injecta per via venosa, no? Això és el que se'n podria dir l'eutanàsia. Es diu un còctel, en termes hospitalaris, i ja dic que és un combinat, no? Això fa anys i panys que s'ha fet. I et diré per què. El meu germà, de 52 anys, era un vegetal, pràcticament. I jo, conscient del que feia, juntament amb els meus germans i la seva esposa i fills, perquè van tenir la gran sort de trobar un metge, que no que es molesti ningú, però tinc que dir la veritat tal com ho penso, ja dic, és el que no volia dir al principi, d'aquests que no van el diumenge donar-se cops al pit, aviam si m'entens, però que són molt humans i saben el que és el sofriment i el patiment, tant pel malalt com per els acompanyants, com els familiars, m'entens?
Sí,
que vull
sí,
dir?
Sí.
Llavors, vull dir, jo respecto aquestes persones que van a donar-se... Ja s'entén, no, el que vull dir? Que
sí, s'entén, sí.
Ho dic així perquè ho penso així, és el que li deia abans, que no volia dir-ho, però ho tinc que dir-ho. Llavors, vull dir, com que penso que hi ha llibertat d'expressió sense faltar ningú, jo penso que no falto, perquè no he dit cap res que els pugui ofendre. Vull dir, som també humans, els metges aquests que t'escolten, t'entenen i et comprenen. No és que siguin dolents, no és que siguin dolents. Tots aquests que defensen aquesta... Que jo comprenc que hi hagin defensors d'aquestes coses, però jo pregunto, amb un familiar directe d'ells, pare, dona, fills, ho permetrien, això, l'agonia d'aquestes persones que estan morint rabiant? És que jo les he vistes i ho he patit en la pròpia carn. T'estic dient, un germà, 52 anys, jo ara en faré 80, Marta. I com que sé de lo que parlo, perquè per sort o desgràcia, més aviat per sort, he treballat en un hospital 30 anys, n'he viscut de moltes coses d'aquestes. Moltes n'he viscut, moltes. I la famosa eutanàsia, per a la gent que no ho sàpiga, que n'hi ha que no ho saben, ja fa molts anys que s'està fent. Estic parlant del meu germà de fa 27 o 30 anys, aproximadament. Vull dir, i no deixa de ser un còctel, una eutanàsia. I res més. Volia dir això. Si algun metge, persones ja capacitades, no? Perquè, és clar, el pensament de tots els oients és com el meu. No, sí que val, però no val.
No, cadascú pot pensar el que vulgui, només faltaria. Exacte, però entenc perfectament el que estàs dient, Lluís, ho entenc perfectament.
Cadascú pot fer el que vulgui, però és que els que ataquen d'aquesta manera, que inclús els jutges es foten de pel mig, els jutges què els importen? Els jutges són unes persones igual que tu i que jo, Marta. Mm. Jo he sigut un treballador hospitalari, en aquest cas de quiròfans, i tu ets una periodista radiofònica.
Sí, sí.
I em sembla collonut, cadascú pot fer el que vulgui. Un jutge també té dret a ser jutge, però és una persona humana i es pot equivocar com qualsevol altra. I ell no és ningú per jutjar el que una altra persona que està patint, que no és ell el que pateix, és una altra persona, perquè el seu pare li ha dit, si el seu pare no anava a veure...
Sí, sí, sí.
Si el seu pare no l'ha anat a veure, és que jo he viscut aquest cas, com altres casos que he viscut i pel·lícules que s'han fet. Escolta'm, a la gent no se li posa el cor com un puny al veure aquestes coses? Això és una tropelia, això és... Bueno, en fi, ja dic, perdó i resumeixo, que m'hagi estès, dispensa-me, Marta, m'agradaria que algun metge em digués, aviam, si es pot dir la paraula culpable, que també en digui una altra, que no la vull dir.
No la diguis, no la diguis.
No.
S'ha entès perfectament, Lluís, va.
Te la deus imaginar, no?
Sí, me l'imagino.
Llavors, vull dir, qui és més culpable, que li escurça l'agonia perquè no pateixi més aquell ser humà que ho ha demanat, o l'altre, vull dir, aviam, només volia saber això.
Molt bé, Lluís.
I em sembla, potser m'equivocaré, que avui encetaré mal, Omar. Gràcies i bona nit.
Gràcies a tu. Adéu-siau.
Adéu.
Bona nit.
Adéu.
Avui començo. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change?
Would you change? Catalunya té gairebé 600 pobles que tenen menys de 2.000 habitants. La majoria es concentren en zones rurals, especialment a les comarques pirinenques i a l'interior. Riudecols, al Baix Camp, és un d'aquests municipis. Segons l'últim cens municipal, té poc més de 1.200 habitants. El poble està situat en un terreny muntanyós entre el Montsant i la Costa Daurada. Té escola, llar d'infants, biblioteca, poliesportiu i un consultori mèdic. No hi ha cap. És a les Borges del Camp. Hi ha una metgessa, la Laia Gené, i una infermera que tenen cura de tots els habitants del poble. La salut de Riudecols és a les seves mans. La doctora Laia Gené té 38 anys. Fins al 2022 treballava al Cap de Borrell, a Barcelona. La pandèmia, però, li va fer veure que necessitava un canvi de vida. Gràcies a unes oposicions es va poder traslladar fins a Riudecols, on va tornar a començar com a metgessa rural. Passa un canvi de vida total, passa consulta, visita per les cases, si hi ha una urgència li toca remengar-se i, per si no fos poc, de vegades la paren pel carrer per preguntar-li per aquell dolor que no acaba de marxar. És la vida d'una metgessa de poble. Doctora Laia Gené, bona nit.
Hola, bona nit.
Benvinguda a la nit dels ignorants. La pregunta inicial, després de saber on ets i com has arribat fins aquí, és molt diferent fer de metge de família en un CAP, en una ciutat com Barcelona, que fer-ho a Riudecols?
Mira, fer de metge de família, al final, les malalties i els malalts a tot arreu hi són igual. Però sí que és veritat que el tracte amb el pacient i el coneixement de tota la seva comunitat és molt més profund en el poble que a la ciutat.
És a dir, tu coneixes qui et ve a veure i ja el coneixes, ja saps. Potser quan entra per la porta ja saps què passa o que passa alguna cosa.
Sí, exacte. Són persones que al final, com que estàs tu, ets l'únic metge del poble, doncs tenen molta més tendència, molta més adherència a vindre a tu, a esperar-te si un dia no hi ets, vindre el següent dia, i perquè ja ho saps tot una mica. I també coneixes tota la família, que en la ciutat és més fàcil, que com que són molts metges en el mateix centre d'atenció primària, doncs algú tingui el marit, l'altra dona, l'altre els pares, i hi hagi potser una mica més de dispersió familiar que aquí, que és tot el poble, és pacient meu, no? I llavors conec les relacions familiars, conec el que ha passat, el que passarà, si algú no ve mai el dia que ve, doncs sé que ve per alguna cosa, si algú ve sempre, doncs també
ho saps.
No? I et trets diferent, exacte, clar. I coneixes la comunitat en si, no? Mm.
Tu, deia, treballaves a Barcelona, de fet, treballaves al Cap de Borrell fins fa poc, fins al 2022, relativament poc. De fet, havies guanyat la plaça i feies això que dèiem, no?, metgessa de família. És a dir, tu tenies la teva vida laboral encarrilada, et podies haver quedat allà durant molt de temps. Què va passar que vas decidir fer el gir i marxar de la ciutat?
Mira, realment, jo sóc de poble, d'un poble a prop d'on treballo, i sempre he dit que la cabra vuelve al monte, no? Llavors, aquest seria un factor important, però després l'altre factor decisiu va ser que va haver la pandèmia, no?, al mig, el 2020, i va haver la pandèmia junt amb que la meva filla gran era molt petita i la meva segona filla estava a la panxa.
Oh, durant la pandèmia?
Sí,
mare
exacte.
Déu-n'hi-do.
I llavors això va ser com, bueno, no com un moment vital així molt important, que ens va fer prendre decisions. Clar, la meva família no vivia a Barcelona, la del meu marit tampoc, i estàvem completament sols en aquell moment, que era com molt intens, i amb la meva feina, que també era intensa, perquè havíem d'anar a visitar pacients amb Covid, i no? Bueno, ja sabeu com era la situació aquella
època. Uh-huh.
I llavors em sembla que els meus pares estaven als Estats Units, saps? Els teníem molt, molt lluny. I vaig dir, doncs crec que, bueno, que ha arribat el moment que potser estar aquí doncs s'ha acabat i hem de fer un canvi.
I vas agafar la família sencera i la que venia en camí, no?, i te'n vas anar cap al poble. I,
sí.
I tu havies fet unes oposicions feia més temps, que et van obrir una mica la porta a demanar aquesta plaça a Riudecols?
Sí, realment jo el 2018 em vaig presentar les oposicions de la feina que tenia el Cap Borrell, que és un consorci, i també les oposicions de l'ICS, que és l'Institut Català de la Salut. Com que no tenia feina fixa, doncs van sortir totes les opos i jo em vaig presentar a tot arreu. I llavors les del consorci es resolen més ràpid i per això tenia aquesta plaça fixa allí i estava superbé, la veritat, encantada, amb els meus companys, amb tota la feina. i aquestes altres de l'Institut Català de Salut, doncs, les havia passat, però no havia hagut encara la resolució. I també és veritat que es resolien el 2022. Llavors era una mica com que aquell, el tren passava en aquell moment, no? Hi havia aquest canvi vital així important a nivell familiar, la pandèmia al mig, que trobava a faltar la família i que realment estava provant unes oposicions que, si no hagués passat tot això, potser les hagués desestimat i jo hagués continuat el consorci tan tranquil·la i tan feliç. Però al haver-hi aquest canvi vital vaig dir, escolta, però si a més estic aprovant unes oposicions, és que potser això m'està cridant en algun, per alguna cosa, no?
Sí.
I llavors va ser quan, al veure que sí que les aprovava, em vaig moure una mica en coneguts que ja tenia per aquí, per la zona del Baix Camp, per saber com estaven els diferents CAPs, els diferents territoris, si faltaven metges o no, per veure on podien anar a parar. I llavors va ser el moment de, bueno, d'agafar la plaça.
Uh-huh. La teva arribada a la nova feina, a Riudecols, va ser fàcil per tu? Clar, venies d'un lloc amb molts pacients, amb molts companys al teu costat, que a vegades no és pas la primera vegada que tu estàs en una consulta d'un metge i algú va consultar un col·lega i torna. Diu, un moment, vaig a dir-li al doctor tal i ara torno per tenir alguna altra opinió. De cop i volta et trobes en un altre lloc, que tot i ser a prop de casa, tu estàs més sola i segurament la dinàmica de feina és absolutament diferent, no?
Sí, a l'inici la veritat és que va ser dur, per mi el canvi, perquè d'un dia a l'altre jo estava, no, pues això que em dius tu, no?, amb molts companys al costat, érem 24 metges, també estava fent una tesi doctoral, bueno, no, les meves filles, tot junt, i de sobte, bueno, defenso tesis, em despedeixo de tota una vida en un lloc per anar-me'n a l'altre, no? I llavors, de tota aquella intensitat, de sobte trobar-te sola en una consulta, que al consultori estic jo en una consulta i la meva companya infermera a l'altra, no hi ha ningú més. Doncs, bueno, no, trobes una mica a faltar el poder consultar alguna cosa. Jo els hi vaig dir als companys, jo ara marxo, però això serà un deslletament progressiu, perquè seré pesada i segurament us preguntaré moltes coses, no? I sí que, bueno, tenia necessitat a vegades de trucar, de parlar amb algú, i mica en mica això va passant i vas adquirint com més seguretat en tu mateixa, no? I també és veritat que tenim altres eines que jo desconeixia d'aquí a la Rural, perquè nosaltres formem part d'un CAP, que és a les Borges del Camp, i tenim diferents consultoris que pengen d'aquest CAP. I llavors, entre tots, som 7 metges, que clar, tots nosaltres dispersos, no? Dos sí que estan a les Borges junts, però els altres cada un estem en un poble. Tenim un xat intern que ens podem comunicar, o mira, si no et sap greu, entra aquest pacient i mira't aquesta radiografia, que jo no la veig clara, no?
Uh-huh.
Vull dir que està sol, però dins de tot la tecnologia es va avançant per poder fer coses amb la confidencialitat de dades, no? Bueno, tu no pots enviar una imatge o una cosa per
clar,
WhatsApp.
Clar.
I llavors tenim aquestes coses internes que ens poden ajudar a no sentir-nos tan sols en certs moments, no? Això és important.
Clar, perquè el títol és de metge rural, si tu estàs fent de metge rural, diguéssim, no?
Sí, estic fent de metge rural, total, és la medicina de família i comunitària en estat pur, com si diguéssim, perquè també hi ha moltes urgències, que això a Barcelona, mira, és una altra diferència, clar, moltes urgències, si ja tenen l'hospital clínic al costat, de vindre al CAP, anar a l'hospital, són 5 minuts caminant, doncs molta gent ja va directament a l'hospital, i aquí, com que ara l'hospital doncs és una mica més llunyà, hi ha urgències més greus que també venen a tu, llavors això també va ser un nou aprenentatge que per molt que estiguis format en això, fins que no t'acostumes a anar-ho fent més sovint i més sol, no agafa soltura, tot i que jo depèn de què ve, encara em poso nerviosa ara, eh?
Clar, perquè això no va dir, deuen haver passat coses que com a doctora al CAP de Barcelona, al CAP Borrell, no t'havien passat, no havia vingut ningú amb aquell problema concret, no?
Exacte, sí, hi ha certes urgències que jo les havia vist mentre estudiava l'especialitat a l'hospital, però després, en el meu dia a dia, ja no les havia viscut més.
Mm.
I aquí doncs, les he tornat a viure, que per sort no són cada dia aquestes urgències, però sí que quan les tens, bueno, com que estàs sol i fins que no arriba l'ambulància tarda una mica més, sues una mica.
No, clar, no, ja m'ho imagino. Perquè el dia a dia de la doctora Laia Gené, aquí al CAP de Riudecols, quin és? Quan passes consulta? Com està organitzada la teva feina?
Mira, normalment entrem al consultori a les 8 del matí i primer tenim mitja horeta per fer informes o resoldre això que es diu de les e-consultes, que és com un xat intern amb els pacients, i després a 8:45 ja comencen a vindre pacients. Llavors, clar, hi ha una agenda, com a tot arreu, que tu pots demanar hora o trucant als administratius del CAP, perquè nosaltres no tenim administratius a dintre el consultori, o bé per internet, Però després també la veritat és que molts pacients, si saben que tu estàs i tenen alguna cosa que ells consideren que és urgent i no han pogut demanar visita, com que no hi ha ningú més, doncs et truquen a la porta, no?
Que, llavors, hola, que puc esperar-me, no?, i que em visitis. Sí. Això passa.
Exacte,
aquí,
llavors,
eh?
Llavors vas fent els que estan agendats més la gent que va venint. I després, a l'últim tram horari, per allà a la una, podem fer telèfons, que tenim a vegades consultes telefòniques, i després tenim per anar a fer domicilis, que fem atenció domiciliària dels pacients que no es poden desplaçar.
Sí, també vas a cases, eh? També vas a cases quan toca.
Exacte, sí. Hi ha pacients que són crònics, que ja són pacients que no surten mai i anem fent un seguiment, que això doncs, tampoc no és cada setmana, segons la situació del pacient. I després també a vegades poden ser domicilis urgents, doncs, que els hi passa alguna cosa aquell dia i els has d'anar a veure. I si és un domicili urgent, doncs, hi vaig al migdia, o si és urgent, urgentíssim, doncs a vegades he de tancar la consulta i dir, perdoneu, tinc una urgència, ara torno, i la gent, els pacients es queden allà esperant i tu vas a fer l'urgència
i tornes,
no?
Clar, clar.
Això també és diferent de la ciutat.
Absolutament, clar. Aquí deu passar també, potser alguna vegada, que vas pel carrer i algú t'atura per dir, doctor, em passa això. Això passa alguna vegada o no? Clar, a Barcelona, inviable, però potser a Riudecols sí que passa.
Sí, aquí a Riudecols, doncs, si sortim a vegades amb la meva infermera que anem bé de temps i normalment tenim mitja hora per esmorzar al mig, que a vegades ens la mengem amb el retard i a vegades podem sortir a esmorzar. Doncs si sortim a esmorzar que anem al bar del poble, doncs sí, ens aturen pel carrer. Ai, mira, és que no he pensat a dir-te això, m'ha caducat aquesta recepta. O, bueno, quan podria vindre a consulta? Dic, bueno, és que ara no tinc l'ordinador, no et puc dir l'hora. Ai, però digue'm més o menys, que ja no trucaré, no? Perquè amb ell això de trucar al cap i demanar hora és com una mica... Bueno, costa.
Fa mandra, sí, sí.
Sí, i bueno, fem això, no? Bueno, aquestes petites consultes, que tampoc, la veritat és que són molt grans, però sí que la gent, doncs, et veu, t'ho va dient.
Estic pensant en tipus de malalties que et trobes en un cap en una gran ciutat i en un cap d'un poble, per tant, amb una metge rural. Hi ha coses molt diferents? T'has trobat en què, no sé, estic pensant en atacs d'angoixa, estrès, de molta gent de ciutat, aquí al poble no et passa tant i, en canvi, hi ha més, m'ho invento, al·lèrgies a coses de la natura? No sé, estic dint per dir.
Sí, bueno, ja, a nivell potser de les malalties cròniques habituals, això seria tot més o menys el mateix. Però a nivell de les urgències sí que són diferents. Aquí, per exemple, doncs, a vegades hi ha més coses traumatològiques, com si va anar al tros, que el tros seria com anar al camp, saps?
I tant, sí,
a l'hort, però en gran. Vale? Doncs, no sé, tallant fusta, que s'hagin donat un cop de la destral, o picades de certs insectes, que no? A mi em va vindre un que li havia picat un escurçó, que aquí a vegades en tenim, que jo això no ho havia vist mai, no? Coses d'aquestes, o al·lèrgies amb les abelles, i així que, clar, això a la ciutat no hi és tant. L'altra cosa que m'has comentat és així a nivell més psiquiàtric, de les angoixes i l'estrès i tot. Sí que és veritat que aquí la vida és més tranquil en certes coses, però també a nivell laboral potser és una mica més precari que a la ciutat, els clar. Treballs. No? A vegades depèn de que no està tan ben pagat i llavors potser hi hauria més les angoixes per l'altre costat, saps?
Ja.
O sigui, hi ha angoixes, tot i que potser el desencadenant pot ser diferent.
Clar, és l'angoixa de no saber quin futur t'espera, que no saps què et passa, que no saps cap on anar, no? També és diferent. Sí. Però és un altre tipus d'angoixa. Ara, al dir això de l'escurçó, he pensat, això és per anar ràpid a l'hospital? Perquè ara...
Clar, aquí també tenim fàrmacs a nivell del cap, que ja tenim antídots per punxar, i això, si veiem que no hi ha complicacions, que és només una picada local, que no té efecte sistèmic, que vol dir doncs, no se li tapa la gola, no té efecte als pulmons i tots, nosaltres podem ficar-ho i ja està.
D'acord. Mira, una cosa que, més que m'ha pres. Escolta'm, dic una cosa més que m'ha pres. Doctora Gené, a veure, m'han dit que quan et refereixes a tu mateixa, moltes vegades dius que ets una metgessa de xiruca. Això, amb això, què vols dir amb això?
Bueno, és, no? Que és una mica una metgessa tot terreny, saps? Vull dir que jo puc servir tant per tractar gent gran que té moltes malalties i que he de compensar la seva medicació i fer aquest seguiment de cronicitat, com tractar, no sé, una embarassada jove que ha tingut una pèrdua i no hi ha llevadora i primer ve a mi abans de saber si anirà a l'hospital, que a Barcelona aniré directe a l'hospital, o, no sé, els nens que sí que hi ha pediatre al cap, però potser estan amb els seus avis i els avis no tenen cotxe i es troben malament, que també els acabo veient jo, no? La metgessa de Xiruca seria com una metge tot terreny.
De tot.
Tot.
Fas sí. Absolutament de tot. Tens, diu, 38 anys i vas prendre aquesta decisió després de la pandèmia i ens ha quedat clar. És una mancança encara ara que no hi ha prou professionals que vulguin anar a fer de metge rural. Tu, ara, des de la teva experiència d'haver deixat un cap en una gran ciutat i haver-te traslladat a Riudecols, què els diries als que potser ho han pensat alguna vegada però no acaben de voler fer el pas? Tu, que ja ens has dit que al principi vas estar uns mesos una mica com no sé si he fet bé o no, tu què els diries a aquesta gent que potser pot fer el pas però no s'acaba d'atrevir?
Jo crec que l'important seria conèixer, o sigui, no tindre por d'anar, si coneixes algun metge que estigui en una zona rural, dir, pues, escolta, podria vindre a fer una petita rotació amb tu, estar 2 o 3 dies i veure com és el dia a dia, perquè al final tenim por del desconegut, no? I quan ho coneixes i veus que, pues, escolta, em puc sentir bé aquí, no? O estaré fent la mateixa feina, no és tan diferent, tot i que hi ha trets distintius, no? Pros i contres a tot arreu, perquè la perfecció no existeix, pues, potser el fet de conèixer-ho i perdre aquesta por s'animaria molta més gent a fer-ho. Mm.
Tu has guanyat qualitat de vida?
Sí, totalment. Jo, bueno, com he dit, no? amb les meves filles, que ara ja tenen 8 i 5 anys, la veritat és que aquí jo estic a les tardes amb ella, tenim la muntanya, tenim la família, que això per mi és molt important també, i llavors aquesta qualitat de vida a la ciutat no la tenia, no? Anava com
a toc de
més
pitu.
Corrent. A toc de pitu. Exacte, sí, tot i que jo és veritat que també sóc moguda i em mantinc connectada pues, amb la Societat Catalana de Metges de Família, que és la CANFIC a Barcelona, jo com a mínim una vegada al mes vinc a Barcelona, em mantinc fent formació, com que vaig fer la tesis doctoral aquí a Barcelona, pues, ara estic ja de doctor, com de tutora en una noia que està fent el doctorat, vull dir, segueixo tenint petits contactes, no només assistencials, pues, perquè jo tinc aquestes inquietuds, i jo crec que estigui on estigui, pues, sempre estaré liada, no?
Clar.
Perquè sóc així.
Perquè ets així de mena,
però...
sí, sí.
Exacte, que és el meu ADN, no? Però el dia a dia la consulta doncs, és molt més autogestionable que a la ciutat, això és veritat.
Tu et veus aquí ja per sempre o encara potser d'aquí uns anys tornes a fer un altre canvi?
Clar, aquestes coses no es poden dir mai, no? Però jo ara, de moment, fins que no arribin a les meves filles a la universitat, estaré aquí seguríssim.
Després ja es veurà.
Sí, després quan es facin grans, pues, bueno, depèn una mica també del que elles vulguin i de com estigui jo i les meves inquietuds, pues, bueno, no se sap mai si hi haurà un altre canvi. Però de moment això va per llarg.
Això va per llarg i tota la població de Riudecols estarà contenta de tenir la doctora Laia Gené aquí doncs perquè els podrà tractar a tots, a pares, fills, avis i nets i a qui sigui. Laia Gené, moltíssimes gràcies per parlar amb la Nit dels Ignorants i explicar-nos la teva experiència i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
I get along without you very well. Of course I do, except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do. Get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have, except to hear your name or someone's love. The same, but I've forgotten you just like a shoe.
What a guy. What a fool am I to think my breaking heart could get the more. What's in store? Should I fall? That I stick to my tea. I get along without you very well, of course I do. Think of spring, for that will surely bring my heart in tears.
Amb Ramon Miravet arribem als últims minuts del programa, que són els que hem de fer molta atenció perquè ningú ens pugui enredar.
Que no ens enredin. Amb Carlos Baraíbar.
Aquesta setmana passada, una de les notícies que més anàlisi i més conversa ha generat és l'eutanàsia de Noelia Castillo, una jove de 25 anys que havia demanat el dret a morir fa 2 anys després d'un intent de suïcidi i de viure des del 2022 amb paraplègia. Doncs bé, al voltant d'aquest cas, com sol passar, han circulat alguns rumors falsos. Carlos Baraíbar, cap de verificació de 3CatInfo, bona nit. Un dels rumors falsos és que la Noelia va ser violada per un grup de menors immigrants no acompanyats.
Hola, bona nit. Sí, i a hores d'ara no hi ha cap mena de prova, ni ella ha explicat mai que això passés així. La Noelia va viure els seus primers anys en una família vulnerable, va passar temporades en centres d'acollida. Al llarg dels anys, ella explicava haver patit 3 agressions sexuals, una a mans d'un nòvio que havia tingut, una altra en una discoteca i una violació grupal al 2022. Cap d'aquestes agressions es va produir en un centre de la DGAIA, segons ha explicat la Generalitat, i de fet la violació en grup del 2022, de fet, ja es va donar quan ella ja no era en cap centre d'acollida. A banda, ella no ha parlat mai de la nacionalitat dels agressors ni cap mena de cosa semblant. Després d'aquesta última agressió, això sí, ella va intentar suïcidar-se i d'aquest intent és arran del qual va quedar paraplègica i amb aquest dolor crònic que, afegit al seu malestar psicològic, la va portar a prendre aquesta decisió de demanar l'eutanàsia.
I d'aquí ve una altra mentida que circula, i és que li han concedit l'eutanàsia per depressió.
Sí, això s'ha circulat per menystenir la situació de la Noelia i per criticar també de pas l'Estat, venint a dir que l'Estat t'empeny cap al suïcidi assistit perquè no et poden donar altres solucions. La Noelia, segons els informes mèdics i les sentències a les quals ha tingut accés al diari El País, tenia una situació d'ansietat i depressió, és cert, però no una depressió severa que li impedís prendre decisions per si sola. D'altra banda, derivada de la seva experiència vital i de les seves lesions que havia patit, doncs tenia una situació clínica no recuperable que li produïa, literalment, diuen els informes, una dependència greu, dolor i patiment crònic i impossibilitant. A banda, segons explicava ella mateixa, tenia un trastorn obsessiu i compulsiu i trastorn límit de la personalitat amb tot i amb diverses sentències del Tribunal Suprem i el Tribunal Europeu de Drets Humans. La Noelia complia els requisits que al final exigeix la llei per tenir dret a l'eutanàsia. El cert és que en aquest cas és una llàstima que també en aquest cas es faci servir doncs, per atacar la persona que està patint, l'estructura administrativa que li permet exercir el dret a morir dignament i de passar de tot allò públic. Aquest discurs també acaba derivant en això, perquè ara està de moda realment atacar el que és públic, també si parlem fins i tot de l'eutanàsia.
Molt bé, doncs gràcies, Carlos. Bona nit.
Gràcies, Marta. Bona nit.
Doncs vinga, fins aquí aquesta primera hora de la nit dels ignorants. A Catalunya Ràdio arribem a la 1, com sempre, ens posem al dia, que vol dir escoltar les notícies dels nostres companys dels serveis informatius per saber on som, què ha passat, perquè fa una hora que jo no he mirat res, per tant, no sé on són ni què ha passat aquestes últimes hores. Ara ens posem al dia i després tornem aquí al 93207474 de la nit dels ignorants, si ho voleu, amb més preguntes o amb més respostes o amb més reflexions, el que us vingui de gust, i encara més converses. I avui hem de descobrir també a qui dediquem els pròxims dies la part final del programa. Per tant, qui és l'autor o autora a qui dedicarem els contes aquests pròxims dies? Doncs després ens ho explicarà Ana Maria Ricart. Vinga, fins ara.